no s'ha de posar la responsabilitat sobre la ciutadania, però ens hem de fer preguntes també, què estem prioritzant a l'hora de comprar? Totalment. Quan parlem de sobirania alimentària, de què estem parlant, i si realment ens importa, si parlem molt de canvi climàtic, fins a quin punt el nostre consum beneficia o no a que hi hagi accelerar o intentar revertir els efectes del canvi climàtic i les petjades ecològiques. Jo crec que no ens hem de treure agència nosaltres quan decidim què anem a comprar.
Però dic que hi ha gent que no pot arribar ni a plantejar-se això.
No, però jo crec que tenen
tant de qüestions econòmiques.
No parleu tots alhora, sisplau.
L'únic que pot mirar és l'etiqueta.
Sí, però jo crec que el problema és aquest. El problema és que no estem tenint un debat de país sobre el model de consum que tenim i sobre la sobirania alimentària, sobre quines explotacions estem prioritzant i quines no. Jo crec que si tinguéssim un debat sobre això i es socialitzés molta més informació al voltant de tot això, que al final és veritat, que ara estem debatent molt sobre el tema de la pagesia, i jo tinc companys i companyes que em diuen, ah, ostres, doncs estic escoltant això, jo no sabia que estava passant certes coses, perquè és veritat que aquest debat o és poc sexy o el tenim molt poques vegades, però jo penso que és molt important i molt transversal a l'hora de, però perquè té derivades en el model de país que tenim, té derivades en el canvi climàtic, té derivades en l'impacte ecològic i té derivades en la sobirania alimentària i en què estem menjant i què estem consumint i què prioritzem com ho estem fent. Llavors jo no crec que sigui tant per una qüestió de diners, perquè al final una cistella ecològica o anar a comprar una cooperativa de consum no ha de representar tants diners, sinó que el que pots consumir és més ajustat a unes èpoques de l'any i a unes produccions determinades. No és tant per una qüestió de diners, jo crec que és per una qüestió de recursos culturals i socials. És a dir, de si realment aquest debat l'estem tenint amb capes amples de la població, que clarament no, i moltes vegades ens retroalimentem entre nosaltres, o si realment volem prioritzar que sigui un debat de país.
Però és el que us anava a plantejar, que hi ha una mica una barreja de tot, i crec que no és o blanc o negre, perquè tenim un país amb una agricultura molt rica, que un sector que abans havia estat fins i tot més important que ara, i clar, no sé si és que els ciutadans no en som prou conscients dels productes que comprem, o és que també hi ha una part de les polítiques que hi ha hagut fins ara que no han protegit prou el sector, perquè és el que diu el Rafa, potser hi ha gent que si pogués triar i ho sapigués, doncs sí que ho triaria, però després hi ha gent que per una qüestió econòmica doncs no s'ho pot plantejar, però fins i tot gent que econòmicament s'ho pot permetre moltes vegades no saben diferenciar si un producte és o no de temporada, o si no miren l'etiqueta, si aquell producte ve de 12.000 quilòmetres lluny o ve d'aquí al costat de casa.
I perdoneu, però si tu, jo ho dic perquè això en algun moment de la meva vida ho he fet, si tu a l'estiu estàs a Sant Feliu de Guíxols o la gent que hi viu allà i a un dia de la setmana hi ha mercat i li compres els préssecs que abans parlava el Rafa, que per ser eren boníssims, al pagès de Torn, i et costa el que costa, que són boníssims però són cars, no és el mateix que si vius, jo crec, a Torre Baró, saps? I el que tens no és un pagès, perquè no el pots anar a buscar ni una botiga d'aquestes tampoc, ni una cooperativa de consum, sinó el que tens és o un supermercat o una botiga d'aquestes de cantonada que està oberta a més hores i que al final a més compres la fruita més barata, perquè estem pensant en que molta gent, sí, hi ha gent que fa, que vol fruita que no és de temporada, però la majoria de la gent el que fa és comprar la fruita més barata i més assequible, i si compren fruita, que aquesta és una altra, quin és el consum de fruita a Espanya, que segurament és dieta mediterrània, però hi ha molta gent que tampoc en menja, no? Vull dir que tot això, jo insisteixo en que hi ha una gran contradicció entre aquest discurs que fa l'Aura, que està molt bé, perquè crec que és cap a on hauríem d'anar, cap a aquest canvi cultural, però que la realitat de la major part dels ciutadans és que està per altres històries, i amb això estic d'acord amb el Rafa, està per veure la butxaca i amb el que guanya a veure què pot comprar i quina fruita pot comprar, si és que compra fruita i quina és la més barata.
Sí, és evident que la gent no pot, tothom no pot anar a comprar el préssec a Ordal, o que tothom no pot anar a comprar les pomes a Lleida, o les peres, o el que sigui.
Absolutament, si és que jo no estava plantejant, ni crec la Maria tampoc, que posa més pressió a les persones que no és que no puguin comprar fruita de quilòmetre zero i ecològica, és que potser no poden ni comprar fruita, és a dir, que per descomptat no estem posant la pressió aquí, i això és un problema, i tothom hauria de tenir uns mínims garantits per poder tenir una acció conscient i política amb la compra, no? Per descomptat, això jo no ho estic ni problematitzant. El que dic és que a vegades el discurs segons el qual no hi ha més consum d'un tipus determinat només per una qüestió econòmica, crec que és molt reduccionista. Crec que a vegades això sembla que sigui una part i és un, que sigui el tot i és una part, quan jo penso que si tinguéssim un debat més ampli sobre què consumim i com ho fem,
és que segurament
podríem portar moltes altres conclusions.
Ampli, dir, sí. Centrar-ho en això és reduccionista, estic d'acord, però centrar-ho en el consumidor particular crec que també ho és. Vull dir, segurament aquest debat que tu planteges és tan necessari com que les administracions no s'ho han plantejat mai. I per tant,
no, perquè tens el president de la Generalitat dient que menja pinya cada matí. Però
Però pinya que, per cert, a les Canàries sí que se'n fa, Maria?
Sí?
Sí.
Doncs déu-n'hi-do l'aigua que gasten.
Sí, però també es fa el bocat, i el que hauríem de parlar és si realment és bo
el bocat d'Andalusia, que assequen els maduixots que assequen el Doñana amb tot el que això implica.
Fa 4 dies no hi havia kiwis a Espanya, i ara hi ha molts llocs on fan kiwis.
Bueno, aquesta és l'altra, però per posar un exemple del que deia la Laura, que crec que és molt, molt fàcil i molt comprensible. La fruita de... I ara faig una mica de cunyada, però i fent la reducció absoluta. Però la fruita de temporada d'hivern, que és una tristor absoluta, si fas fruita de temporada,
pomes,
que
peres,
són pomes i peres, bàsicament, i mandarines i taronges, si t'agraden, a mi no m'agraden, i per tant em limito a les pomes i a les peres.
Són... Que són València.
No, les mandarines em fan bola, i a més és un trauma gairebé infantil que no me les puc empassar, em fan bola de veritat.
L'olor és xunguíssima.
Però, no, l'olor m'agrada, el problema és que em fan bola l'olor
tot el dia.
Però les pomes i les peres, que són dues coses que hi són a l'hivern, les pomes i les peres que trobes a qualsevol lloc, de qualsevol lloc, són d'aquí, són de proximitat, i potser et diria que les pomes, algunes venen de la Rioja, que hi ha aquell tipus, les peres. Però són d'aquí, i això és el que em refereixo, que potser sí que trobaràs uns kiwis més barats o uns plàtans que et poden semblar que són més barats si venen de Costa Rica, que no pas si venen de les Canàries, però del que és purament de temporada, del que es produeix aquí en aquest tros de terra, és molt més reduït i a més ve d'aquí. Això em refereixo quan dic un consum, no? Moltes vegades, i aquesta és la contradicció de, no, sí, l'agricultura ecològica, sí, uns kiwis ecològics que venen de Nova Zelanda, uns alvocats ecològics que venen del Perú, o una pinya ecològica que ve de no sé on també. Doncs això és el que és una cosa que crec que és relativament senzilla de fer per part dels consumidors, i que és fixar-s'hi, i insisteixo que no vull posar aquesta càrrega, però que també crec que té a veure amb això, tenint en compte que també és veritat que una part molt important de la pagesia d'aquest país no ven directament, perquè no, pel tipus d'explotació agrària que té, no ven directament, perquè no pot fer-ho, perquè necessitaria molt més personal, de vendre directament al consumidor final. Però aquesta consciència, que crec que és social, doncs és una manera de començar adreçant les coses més de fons que deia al principi.
I també us volia plantejar una altra qüestió, a veure si vosaltres també ho heu vist així o no, d'aquest cert postureig pagesil, podríem dir, d'aquests dies, de gent...
Processisme pagesil.
De gent que no compra mai de proximitat, que no va mai al mercat,
menes, no?
I que ha penjat fotografies de... Jo dono suport a la pagesia és el millor que hi ha, quan segurament fins ara no havien tingut gens de consciència.
M'agradaria saber on compra la fruita tota aquesta gent que se solidaritza amb els pagesos. Era una pregunta retòrica fins a aquest punt, i hi ha molta gent explicant-me la seva vida de on compra la fruita, que tampoc és això el que pretenia, que tampoc no m'atreveixo a dir no m'expliqueu la vostra vida, però mira, ja ho he dit.
Però volia respondre la pregunta a la Maria, no cal.
Però sí que hi ha aquest punt d'aquest postureig, i també hi ha una cosa que a mi m'ha grinyolat una mica en aquestes últimes 24-48 hores, que és aquesta cobertura mediàtica de solidaritat absoluta amb els pagesos i tot.
Va, com ja, aquesta... tocat el rebre ja.
Jo no, però com aquesta nostàlgia de coses que passen i carrers que es mobilitzen, saps? I al final dius... Bueno, si escoltéssim, doncs això, aquests temes de fons, i més enllà del que pugui dir la Generalitat i de què estem parlant exactament...
Però hi ha un punt de romanticisme de la pel·li del Carrà, és això, és que tots ens agrada molt, això, perquè és quasi una cosa a extingir, és que...
Que jo he vist sortir d'una gran superfície a fer-se un selfie amb un tractor de fons, amb les pomes comprades del supermercat gran, diguéssim.
És que no tots els dies hi ha tractors,
però... Que jo, no, clar, que queda molt bé l'Instagram, però...
Quan deia que això estaria bé tenir un debat sobre això i parlar-ne, perquè jo estic convençuda que genuïnament molta gent que va a grans superfícies, potser perquè... el que dèiem, no s'ha plantejat mai que hi ha un altre tipus de model de consum a explorar, i que la seva butxaca, que no és un tema econòmic perquè la seva butxaca ho permet, ha connectat ara amb les reivindicacions del sector.
Ah, i benvingut sigui.
I ha dit, que això està passant, quina injustícia. Doncs jo ho estic fent malament. Doncs no ho sabia.
Tant de bo hi hagi gent.
De veritat, jo estic convençuda que això... Estic convençuda perquè a mi m'ha passat directament amb companys que m'han dit, jo no sabia que això està passant d'aquesta forma. Potser ara ho estic portant com a l'absurd, ho estic exagerant molt, però que coses que potser ens pensàvem que estaven com molt assumides i que no ho estan tant.
Jo tinc un amic que un dia... temps això, però em va dir que al dir-li que anàvem a un centre comercial que està molt a prop del meu barri, em va dir, ah, molt bé, fem barri. I vaig dir, no faig barri. Si vaig a comprar meus texans en una gran superfície, això no és fer barri. No? O sigui, està al meu barri, sí, però no és fer barri, això, no? Doncs una mica és el mateix. Hi ha gent que no té consciència de què suposa això que està fent i què pensa que és el que en realitat està provocant, no? Debats com aquests ho haurien de propiciar, però molt m'oloro que d'aquí dues setmanes la cosa haurà rebaixat bastant, sí, i que ja no tornarem a parlar d'on venen les pomes i d'on venen les peres.
No, jo només volia recordar un detall familiar, perquè abans que parlàvem de les taronges i les mandarines, que em sap greu per la Maria que no li agradin, perquè, com sabeu, ja he dit moltes vegades, la meva vida de València, i recordo que ells van heredar uns camps que tenien taronges i els hi feia molta il·lusió mantenir aquells camps amb aquelles taronges fins al moment, perquè òbviament havia d'haver-hi algú que se'n cuidés, perquè ells eren grans i
no feien.
I fins al moment en què van comprovar que els hi costava el doble mantenir el camp que el que el treien venent les taronges, no? O sigui, això és una mica el resum, però imagina't en gent que no s'hi dedica, però imagina't els que es dediquen amb això, o sigui, aquest és el gran drama.
Sí, aquest és el tema de fons, i això és el que...
I llavors es van vendre els tarongers i adéu als tarongers, vull dir, a mi també em va fer molta pena, perquè en el fons és la terra, no? I tens una...
Però és haver de renunciar, no? A aquesta història familiar, perquè no és sostenible, Maria.
Sí.
No, és que clar, o sigui, quan es diu que no hi ha aquest relleu, o sigui, a veure, la superfície agrícola a Catalunya en realitat ha augmentat en els últims anys, i això és molt positiu, i jo crec que també és un tema que hem de tenir en compte, que allà on hi ha camp que algú llaura i algú cultiva, no hi ha bosc, i que un bosc ara mateix és un polvorí sempre, però amb el que ens ve encara més a nivell d'incendis i de tot el que suposa per la crisi climàtica com la que vivim. Però si hi ha, o sigui, el cas que explicava el Silva, que s'adonen que els surt, que costa molts més diners mantenir-ho del que treuen realment d'això.
Per cert, les taronges, que eren de Sumacarses, que ja ho diré, eren de la Ribera del Xúcar, eren boníssimes, espectaculars. Quan anàvem allà,
ens trobàvem
caixes.
Eh?
Sí. Però vull dir que eren molt bones. Aquestes eren millors.
Sí, clar, però no, que aquesta contradicció, doncs potser és d'això del que hem de parlar, i de que si hi ha gent que diu, doncs ara ja no m'hi vull dedicar, si trobem una sortida per aquestes terres, també està bé. O sigui, que hi hagi gent que digui, doncs els meus pares eren pagesos i jo no vull ser més, perquè crec que puc prosperar més amb una altra cosa. Vull dir que hi ha aquest punt romàntic, no?, de dir, no, doncs quin drama que si els teus pares són pagesos tu no ho puguis ser. Doncs potser no, potser això també està bé.
I quan... que no ho puguis ser està malament.
És a dir, que no ho vulguis
està perfecte, que no ho puguis perquè... ser, jo crec que és el problemàtic.
Sí, vam lligat a vegades, dir, no ho vull ser perquè em guanyaré millor la vida fent una altra cosa. Doncs crec que això també està bé, i quan parlem d'aquesta sobirania alimentària, que crec que és molt important, però quan en altres països on fa temps que no s'hi conrea res i que el pes de l'agricultura no és tan fort com el que tenim aquí, tampoc és un gran drama. I no vull dir amb això que tots els pagesos hagin de desaparèixer, ni molt menys, evidentment, però que a vegades romantitzem les coses fins a un punt que no ens permet projectar una mica la vida a futur, perquè estem, doncs, allò de, no, perquè si com el cas del Silva, no, doncs si la meva, i aquesta recança de vendre les terres perquè això és el que havia cultivat el meu avi i ara jo no ho puc deixar de fer. Doncs potser sí, i està bé, i no passa res si trobem aquestes terres un ús d'algú que se'n pugui cuidar i que li pugui donar un sentit com tu ara mateix no tens ganes de fer, i està bé que sigui així.
Ara, avui, mira, us he de dir que ens centrarem molt en l'àmbit rural, perquè a banda de parlar de les reivindicacions dels pagesos i dels ramaders que n'hem estat parlant des de dilluns d'aquesta setmana, avui també hem sabut una altra notícia que potser pot tenir també una certa relació, ara m'ho direu vosaltres, i és que el Departament de Salut ha anunciat que pujarà el sou als metges i infermeres de les zones rurals, on costa precisament trobar aquestes places, la gent que vulguin a cobrir places al món rural, afegirà un complement d'entre 3.000 i 4.000 euros pels metges de família i també els pediatres, i de 2.000 per les infermeres, per llevadores i també per altres treballadors, sobretot perquè aquest també és un problema que s'arrossega des de fa temps, i és que aquestes persones, o que hi ha dificultat perquè en aquests territoris doncs hi vagin a treballar aquestes persones. Ara de seguida parlarem d'això amb una metgessa de família perquè ens expliqui exactament quina és la situació a les zones rurals.
amb Anna Ballonés.
Pluto! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Dosificación perfecta.
Like a Bosch.
Mientras cuido del planeta.
Like a Bosch.
Tú solo compras muy sencillo.
Like a Bosch.
Y el dinero a tu bolsillo.
Like a Bosch.
Estalvia programant la rentadora amb autodosificació amb assistent d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 euros. Bosch.
Cada cop més taronges tenen aquest gust, perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat, el valor de ser família.
RAC1 presenta... No ho sé, i tu diràs, des de Girona en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona. De 8 a 2 quarts d'11 del vespre...
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta, i de 2 quarts d'11 a la 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC1, tots som u.
Amb el suport de CaixaBank i la Diputació de Girona i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant l'Assaig 1901 i Gosby. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i 17 de la nit, què passa? Que voleu venir a Girona, també. Ara heu sentit la falca i voleu venir
home,
a Girona.
Sí, podem anar-hi?
No, que és la Rafa, que va demostrar una altra vegada el seu amor màxim.
Parla'ns de la teva gironofília.
Sí, ni un dijous sense que m'enamisti amb les gironofílies, per favor.
A veure, per qui no ho sàpiga, per qui no ho sàpiga, on anem demà a fer programa? Doncs això, que celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio, farem una ruta per tot Catalunya, farem el No ho sé, també el tu diràs en directe des de Girona, des del Centre Cultural La Mercè, ens hi acompanyarà moltíssima gent, no els tertulians que tenim avui, però, per exemple, tindrem el Germán Roca, tindrem l'advocat Carles Monguilot, el forense Narcís Verdalet, la periodista de successos Anna Ponsí, també vindrà el comunicador col·laborador del Món RAC1 Andreu Joanola, i hi haurà música en directe.
La meva vida és la meva sort.
Que m'estimo amb bogeria, si ho faria...
L'hem anunciat abans, els Ginestà, que aquest any formen part del cartell de les trenes i que ens vindran a presentar el seu nou disc, que surt demà, divendres, es presenta el nou disc de Ginestà i ens el vindran a presentar en directe al Centre Cultural La Mercè de Girona. Ja sabeu, tots convidats, el primer que arriba, el primer que seu, obrim portes a 2:15, Silva, si no tens res a fer, demà a partir de 2:15, pots venir a Girona.
He d'anar al cap, he d'anar al cap.
Mira, al cap, mira, doncs ara en parlarem també d'això. Entre tots els que vingueu a Girona a escoltar el programa en directe, atenció a això, molt important, heu de venir al programa en directe, sortejarem uns quants regals. Quins regals? Doncs això encara no ho havíem dit, eh? Dues persones s'enduran un àpat doble al restaurant L'Assaig 1901, que és un lloc que combina cuina tradicional, productes de temporada i de proximitat i també tècniques modernes. I dues persones més s'enduran una entrada doble, per tant, quatre persones, per anar al concert precisament de Ginestà, que faran el 5 d'abril a Girona dins el Festival Estrenes. Tota la informació sobre com farem aquest sorteig la podeu trobar al nostre Twitter i també a Instagram, @nousecrac1. Ens heu de seguir també en aquests comptes, i els que no pugueu venir, si és el vostre cas, si no podeu venir a Girona, no patiu, perquè ho podreu seguir tot també en directe a través de RAC1.cat, de la xarxa Més i de la Visió de Girona. Demà 9 de febrer, que farem el programa en directe des del Centre Cultural La Mercè, una acció gràcies al suport de CaixaBank, la Diputació de Girona, la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby. que abans no... Què, què us sembla? Us heu d'enveja, ara?
Sí.
D'enveja. Va, això serà demà. De moment, avui, com us deia, seguim parlant de l'àmbit rural, tot i que des d'un altre punt de vista, per aquesta notícia que hem dit avui, de que el Departament de Salut premiarà les persones que vulguin anar precisament a treballar a les zones rurals, perquè moltes persones no hi volen anar, i des de ja fa un temps que s'explica que això és un problema perquè algunes places doncs queden sense cobrir. Per parlar-ne tenim en línia la Laura Camps, responsable de la unitat docent d'atenció primària a la Catalunya Central i que també és metgessa de família. Senyora Camps, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara ho dèiem, no? El departament diu que té problemes per cobrir totes les places en un de cada 5 equips d'atenció primària que estan en aquestes zones rurals, i li volia preguntar precisament a vostè, que fa classes, que treballa amb futurs metges, amb futurs infermeres, què creu que fa que no vulguin anar a aquests llocs i que aquestes places moltes vegades quedin vacants?
Bé, jo, com has comentat, soc la cap d'estudi de la unitat docent, no?, dels MIRs i dels DIRs de familiar i comunitària de la Catalunya sí. Central, però també soc metgessa de rural. Llavors, moltes vegades penso que el principal motiu és la desconeixença. La desconeixença tant del territori com desconeixença del que suposa treballar en un entorn rural.
Però per què, per exemple, què els fa por d'anar a treballar a zones rurals?
Jo veig moltes vegades ja la sensació que potser es tindran menys recursos o menys formació, o potser que se sentiran més sols, no?, davant de qualsevol urgència, i això doncs a vegades genera aquest rebuig, no?, el no conèixer que realment en l'entorn rural tenim els mateixos recursos que en la resta de centres, que rebem la mateixa formació, no?, que avui en dia estem interrelacionats, per tant és molt fàcil compartir la informació, resoldre dubtes en el cas que n'hi hagi, no? A nivell tecnològic tenim les mateixes, els mateixos recursos, no?, que en la resta d'entorns, i si ho desconeixes, no?, pot costar venir a treballar-hi.
Clar, vostè que treballa en molts pobles de la Catalunya Central, què diria que té de bo ser metge o ser infermera rural? Més que res perquè la gent que no hi va sàpiga que s'està perdent també aquesta part positiva de treballar en aquests llocs.
Clar, jo penso que és de les feines més gratificants, sobretot per nosaltres som metges i infermeres de família, i sempre diem que nosaltres no som els metges d'una part de les persones, sinó que som els metges del global, de la persona. I en els pobles es manté molt més aquesta relació, no?, personal, esdevens molt més el referent, perquè al final els hospitals estan més lluny, no?, la resta de recursos sanitaris estan més lluny, i per tant tu vius de molt més a prop tota la patologia, no? També hi ha més, moltes vegades la població és més reàcia també traslladar-se, per tant assumeixes molt més, això és un repte i alhora també és molt gratificant.
Amb aquests incentius econòmics que planteja ara el departament, vostè creu que n'hi haurà prou per cobrir aquestes places o per incentivar que més alumnes que acaben infermeria o que acaben medicina vulguin anar a treballar a aquests llocs? O s'han de fer altres accions per realment cobrir aquestes places?
Clar, jo el detall de la notícia el desconec i més difícil de valorar. Sí que penso que en general el que cal és posar en valor tot el territori. El territori rural segurament, és a dir, calen accions específiques, no?, en cada una de les àrees, com la sanitària, però segurament també calen accions més globals a nivell, no sé, d'habitatge, de comunicacions, i altres mesures que puguin posar en valor aquests territoris més allunyats, no?, de les grans ciutats.
Des del món de la docència, no sé si d'alguna manera també es promou que hi hagi més persones que puguin anar a treballar a aquestes zones. No sé si, per exemple, doncs que es facin més pràctiques en zones rurals perquè com a mínim tinguin aquest primer contacte i ho hagin provat i sàpiguen de què va la situació també.
Sí, la nostra unitat docent, de fet, ens caracteritzem, no?, per tenir centre rural i sempre s'intenta que tots els residents hi rotin, i la veritat és això, que un cop ho coneixen, pues ho valoren molt positivament. Sí que és cert que a vegades costa perquè les grans facultats estan als entorns més metropolitans i, per tant, costa això poder anar a fer pràctiques més lluny, no?, de les ciutats més grans. Sí. Però un cop ho coneixen, la veritat és que tots ho valoren molt positivament, i el fet de conèixer, no?, de conèixer les coses, pues, fa que sigui més fàcil que ho puguin triar. Mm. Això passa amb la nostra especialitat, la medicina de família és una especialitat a vegades que és poc present a les universitats. En canvi, a les universitats que la incorporen en les seves assignatures, no?, i en les seves pràctiques, doncs tenen més facilitat perquè els estudiants ens vulguin escollir, perquè ho coneixen, no?, i els agrada.
Per tant, hi ha més probabilitats de que una persona que ja ve del món rural o de comarques, per entendre'ns, acabi treballant en un CAP rural que no pas una persona que visqui o que hagi viscut sempre a la ciutat? És a dir, quin percentatge diria de gent que diu, doncs mira, vull canviar de vida i sí que me'n vaig a una zona rural, comparat amb la gent que ja ve d'aquestes zones i que diu, mira, jo ja em conec a aquest espai, m'estimo fins i tot aquesta zona i prefereixo quedar-me aquí a treballar?
El percentatge no el sé massa, però sí que habitualment les persones que tenen més entorn rural són nascudes en l'entorn rural, no? Per això ho dic, el coneixen, per tant suposen que suposa viure allà, evidentment també se l'estimen, no? I volen estar a la seva terra, però sempre hi ha alguna persona que té ganes de canviar d'estil de vida, però majoritàriament són persones del territori les que hi treballen.
I ara mateix, ja em diria, dels alumnes que té vostè, creu que hi ha algú que estigui disposat a anar a treballar a aquestes zones rurals?
Sí. És el que he comentat abans, El fet de que ho coneguin els anima i ho valoren molt més que els que no han rotat, no?, per caps rurals. I sí que tenim persones interessades. El problema és que hi ha moltes places per cobrir, no? Però interès n'hi ha. A vegades no hi ha suficient interès per arribar a cobrir tots els llocs.
Clar, ara què passa amb aquestes places que queden per cobrir? Ho han d'assumir altres persones? S'han de fer hores extres? O simplement hi ha gent que es queda sense aquesta atenció de proximitat?
Home, en general sempre s'intenta cobrir. Amb aquestes possibilitats que has comentat, bàsicament, o doblar, o potser repartint-se, no?, organitzant-se de manera diferent per intentar donar servei a tothom i que ningú es quedi sense, no?, sense tenir aquest servei essencial tan important.
Laura Camps, com dèiem, responsable de la Unitat Docent d'Atenció Primària Catalunya Central i també metgessa de família en una zona rural. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Vinga, bona nit.
No sé com veieu aquesta situació, també, de que aquestes dificultats de que la gent vulgui anar a treballar aquestes zones rurals. Estem una mica en el mateix, no?, d'aquesta centralització, de molta gent vivint a les ciutats, no?, a les grans ciutats, i tot aquest abandonament que hi ha també de les zones rurals que fa que la gent, doncs, li costi més també anar a treballar per serveis bàsics. Parlem de metges, però també de professors que moltes vegades també es queixen de que en aquestes zones hi falten docents.
No, és que quan parlem de vertebrar un país també parlem d'aquestes coses, no? Parlem tant de que la gent d'un petit poble enmig del no-res pugui tenir un metge de qualitat i que el metge que va allà a treballar pugui viure amb qualitat de vida. I clar, no només són les hores que se passa treballant el metge allà, és que l'entorn en el que ha de viure ha de ser adequat. I potser si tu has nascut allà vius com a normal que hi hagi determinades carències, com per exemple, doncs, no sé, que no tinguis accés a fibra òptica. Però si tu no has nascut allà, potser això et dificulta determinades coses, i això és com ja posar-te així una mica
exquisit.
Sí, gràcies. però parlem de poder tenir també altres serveis bàsics, no? O el transport entre les zones rurals. Segurament la ciutat està molt lluny, però és que hi ha determinades coses que potser no cal anar a la ciutat per tenir-les, no? En el poble del costat les tens, però tens un autobús que t'hi porta? O un tren? O tens un... I amb quina freqüència? I les escoles? Com estan les escoles? I el nen podrà tenir escola en tots els nivells amb una situació de normalitat?
Clar, moltes vegades això... ens queixem aquí del centralisme de Madrid respecte a les comunitats autònomes, no? I en canvi aquí ens passa una mica el mateix, perquè a vegades és més difícil anar en transport públic de Solsona a Berga, que és un trajecte que amb cotxe pots fer doncs en mitja hora, que no pas venir de Berga a Barcelona o d'altres llocs, no?
Totalment.
Molts exemples d'això, a Tona, per exemple, tardes, em sembla que si vols venir en transport públic tardes més de 2 hores en venir, quan en realitat en cotxes és mitja hora també, no? Hi ha molts llocs que passa, que passa.
I al final solucionant aquestes coses que veritablement vertebren un país, també solucionaries problemes com aquest sense necessitat d'oferir incentius, no?
De totes maneres, perdoneu, és una mica un peix que es mossega la cua, eh? Perquè recordo després de la pandèmia que hi ha molta gent que va descobrir el que era viure fora, no? El concepte aquest del neoruralisme i de poder treballar fora, però clar, com organitzes perquè per tenir a tot això que estàvem dient amb el Rafa, que aquest concepte exquisit de home, tinc els serveis, tinc la disponibilitat, tinc, bueno, és que per molta gent, per exemple, tenir fibra òptica pues, és fonamental si vol teletreballar, no?
Sí.
Aleshores, òbviament, tenir escola pels seus fills o atenció educativa, perquè a vegades hi ha els models aquests d'escoles rurals on, no? on s'agrupen els nens petits, i òbviament la part de salut, és a dir, per on comencem, no? O sigui, si volem que la gent torni als jocs on estan buits, perquè a més hi ha gent que ha descobert que allà es pot viure molt bé i millor que la ciutat i més econòmic, però després no hi ha aquests serveis, i en canvi si poses els serveis i després la gent no hi va, vull dir, és un equilibri que no deu ser fàcil de gestionar.
Sí, jo estava pensant justament en això. Jo recordo que a la pandèmia es va donar aquesta paradoxa que gent que tenia uns recursos determinats, no, va pensar, ai mira, doncs jo aniria a viure un poble, no? Romantitzaven una miqueta aquesta, la vida rural, perquè es veien molt limitats, com van patir moltes persones que estàvem a les ciutats, doncs això del confinament, no? I d'espais petits, i de no sempre doncs, models relacionals amb les teves parelles o companys i companyes de pis, que són els òptims, no? I per tant hi havia molta gent que romantitzava tota la qüestió de la vida rural, i molta gent que va fer aquest pas fins i tot i va marxar, no? I es donava aquesta paradoxa, també et dic, la gent que ho va fer, jo me'n recordo que parlaves amb treballadores de la llar, treballadores de cures, treballadores de residències, et deien, és que on tenim més feina és a l'àrea metropolitana, és Barcelona i l'àrea metropolitana, per tant, qui ho pot fer, també ho pot fer des d'uns condicionants determinats, és a dir, podem treballar des de casa seva i durant aquest temps de la pandèmia amb professions liberals que no han hagut de sortir i treballar fora de casa, no? Perquè tenien feines que així els ho permetien. Però que en qualsevol cas era aquesta paradoxa de romantitzar la vida rural des d'aquest lloc de tancament de la pandèmia, quan molta gent de molts pobles problematitzen qüestions com la manca de serveis, com la manca d'una mobilitat digna i d'una bona connectivitat a la xarxa, com el tema de la fibra òptica, com el tema de la possibilitat d'explorar el lleure, d'explorar l'oci, és a dir, moltes qüestions que amb la ciutat les tenim molt integrades com si fossin absolutament normals, i que no és la realitat habitual de moltes persones que viuen en les zones rurals, no? I es donava com aquest xoc entre aquesta cultura del ai que m'agradaria ser ara mateix, no? que visc aquí tancada en un piset molt petitó a la ciutat, i la gent que viu als pobles diu, perdona, però jo visc aquí cada dia i des de fa molts anys i tinc molts de problemes, i fins i tot doncs s'enfadaven per aquesta romantització.
Maria.
Sí, és difícil perquè aquest equilibri territorial, o sigui, hi ha aquest tema de l'eficiència, no? Que allà on viu més gent hi ha una concentració de serveis, però no perquè es vulgui prestar un millor servei per a aquestes persones, sinó perquè el que costa tenir un hospital a Barcelona, en termes relatius del cost per habitant, doncs és molt més baix que en segons quins llocs, i això també s'ha de tenir en compte. Ara, evidentment s'ha de procurar que tot el territori tingui accés a uns serveis, encara que evidentment doncs potser no serà tan accessible i tan immediat com viure a la ciutat per una qüestió de concentració de població, però que aquests serveis estiguin disponibles i que existeixin. I sobretot, moltes vegades quan parlem d'això, parlem de la referència cap a la ciutat i sobretot cap a Barcelona, no? Entenent que la gent pot voler viure en un altre lloc però treballar a Barcelona. I evidentment hi ha un problema de connectivitat en el territori i de com aquests trajectes, tu deies ara, de Solsona a Berga, que trigues mitja hora o tres quarts i que en transport públic és impossible, i això és un problema, però que moltes vegades pensem en aquesta connectivitat en relació a Barcelona perquè entenem que la gent ve a viure a Barcelona perquè treballa a Barcelona, però el problema és que no hi hagi llocs on treballar fora de Barcelona. I aquesta jo crec que és una mica també la qüestió de com es pot fer que al país, a tot arreu, et puguis guanyar la vida sense necessitat de tenir aquesta tendència cap a la capital. El tema de la fibra òptica, i això s'ha de dir també a favor de Junts en aquell moment, que va ser una feina que es va fer aleshores, i que la fibra òptica ha arribat molt a molts llocs i que ha solucionat la vida de moltíssima gent en els últims 3 anys, o 2 anys, o fins i tot mesos, que realment està arribant i que això doncs ha fet que moltíssima gent pugui teletreballar d'una manera com no es plantejaven, perquè sense fibra òptica, ara nosaltres en el nostre entorn urbanita no ens podem imaginar què és la lentitud de no tenir-ne, perquè ja ens sembla prehistòric, però realment això passava a molts llocs fins fa 4 dies i s'està resolent, i és una manera de començar, però que quan parlem d'aquesta integritat i d'aquesta connectivitat, hem de pensar també de la possibilitat que realment, això que deia la Laura, que et puguis guanyar la vida a qualsevol lloc sense necessitat d'estar pendent sempre de la capital.
No sé si voleu fer alguna cosa més sobre aquesta qüestió, sinó, com us deia, tenim encara un tercer tema que té relació amb l'àmbit rural i que sembla que en aquest cas es pot solucionar aviat, que és la manca de caixers, perquè aquesta setmana el Congrés dels Diputats ha començat a tramitar una llei per evitar precisament que cap municipi es quedi sense caixers automàtics ni sense serveis bancaris. És una proposta que es va aprovar al Parlament de Catalunya, però que no podia tirar endavant precisament perquè les competències del sector bancari doncs corresponen a l'Estat. Ho hem sentit des de fa un munt d'anys que hi ha molts municipis que s'han quedat sense aquest servei, que també han de fer trajectes llarguíssims per poder treure diners o ingressar diners o fer gestions bancàries. Si tot va bé, sembla que seria a partir de la primavera que tots els municipis, per petits que siguin, hauran de tenir caixers automàtics. Mireia Ardèvol, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Tu has parlat sobre aquests casos amb alguns veïns de dos municipis que crec que no tenen caixers automàtics, no?
Sí, ara mateix hi ha 503 pobles sense caixer automàtic i he parlat amb veïns de dos d'ells, de Gósol, al Berguedà, i a Peramola, a l'Alt Urgell. Comencem per la Núria Lage, de Gósol. Ella hi té un restaurant que es diu El Forn, i això és el que fa ella cada vegada que ha d'anar a treure diners i que, bueno, és evident que necessita moltíssima provisió.
Doncs jo baixo a Guardiola de Berguedà, que hi ha un caixer de BBVA, i allà trec els diners, o si no a Berga, o a Bagà. Però el més proper el tinc a Guardiola de Berguedà. Trigo mitja hora, aproximadament, amb cotxe. Mitja hora anar i mitja hora tornar. Nosaltres tenim un negoci i aleshores sempre hem d'obtenir previsió de canvi. Evidentment, cada vegada la gent paga més amb targeta als restaurants, perquè la gent cada vegada porta menys efectiu a sobre. Aleshores, quan jo he de pagar alguna cosa, que l'he de pagar al moment i que no tenen targeta, doncs he d'anar a treure els diners.
Mitja hora anar, mitja hora tornar per treure diners amb cotxe, eh?
Mira, jo us he de confessar que m'he trobat en aquesta situació, no a Gósol, però sí a, ara no em sortirà, a Saldes, al costat, res, de 5 minuts, em vaig trobar una vegada amb aquesta situació de no tenir efectiu, no es podia pagar amb targeta, perquè això...
Però, per què no es podia pagar? Amiga, mira, és que això...
Sí, no, és que és un tema... Estret el tema.
Perquè
el tema.
En alguns llocs no tenen connexió, no,
els hi falla
no pots
molt
pagar amb la targeta, llavors vaig haver d'anar precisament a Guardiola de Berguedà a treure diners, i per tant mitja hora de pujada, mitja hora de baixada per una carretera
perquè no és senzilla. Perquè el Rafa i jo ens estàvem mirant, com dient, crec que dèiem mateix que jo pràcticament des del pes de la pandèmia visc sense diners.
Clar, o sigui, absolutament.
No, a vegades has de fer tràmits, no només és treure diners, a vegades has de fer algun tràmit.
Però quina mena de tràmit?
Canviar-te la contrasenya, t'han robat la targeta, per exemple.
Bueno, què fas? Però no et troben la targeta cada dia.
Sí, però per exemple,
que suposa que es poden fer per internet.
No totes.
Que això no t'ho gestionarà per internet, és a dir, si perden el...
Actualitzar la llibreta, mira si han cobrat alguna cosa.
I no fa tant que hi ha les típiques senyores, doncs, potser més grans, que van allà i van... que de veritat que se senten molt més còmodes si van amb la llibreta, si van allà i consulten, si
van a treure els diners de la pensió. La nàvia té una cosa que jo, santa paciència, el caixer d'aquell banc del meu poble, però cada mes anava li demanava els diners de la pensió, els contava i li deia torna els diners, torna, perquè ja volia saber que estava
bé. És que a vegades s'han de tocar les coses
tots
per saber
els mesos,
que
quan ja afortunadament va estar molt bé fins als últims mesos de vida, els últims mesos, els últims mesos de vida,
la senyora de 80 anys,
la meva àvia fa bisums, o sigui,
bueno, però no, la meva mare que té 89 també,
ja ho entenc, però que a vegades quan bueno, és que ara però quan parlem de, que crec que és el que volia dir el Silva, o sigui, quan parlem de llocs on no accepten efectiu, jo ja entenc que hi ha llocs on potser no arriba a l'internet, però hi ha llocs on no accepten l'efectiu perquè del que cobren declaren la meitat. Ah, sí, bueno, diguem-ho tot, també.
Sí, però no és tots els casos. Vull dir que hi ha llocs que tenen datàfon i han de sortir a fora fent una conjunció mirant cap
alguns,
al sol,
sí,
no sé què, a veure si arriba una ratlleta de connexió perquè puguis pagar amb targeta.
En qualsevol cas, tampoc està de més que tots els municipis puguin tenir accés a determinades coses,
sí,
ni que sigui per a casos d'emergència.
A veure, Mireia, segueix, que encara has parlat amb més gent.
La Núria, d'agost, ara estàvem parlant, mitja hora d'anar, mitja hora de tornar amb cotxe per treure diners. Ha viscut peripècies com aquesta?
Tenint un negoci em puc trobar doncs, que a vegades m'ha vingut gent. Cósol és un poble on ha incrementat molt el turisme amb aquests 8-10 anys i aleshores molta gent ha vingut i ha dit, escolta, és que no portem diners, aleshores no hi ha telèfon perquè també ens en salten els telèfons, no hi ha wifi i per tant la gent no et pot pagar el restaurant, te n'has d'enrafiar, mira, o jugar-te-la. I després el que ens ha passat és necessitar diners en efectiu i haver de dir, doncs mira, me'n vaig a les 6 del matí, encara que nevi, encara que geli, baixo al caixer, trec els diners i torno a pujar perquè a les 10 he de pagar no sé què. I això sí que ens ha passat diverses vegades.
És que n'hi do.
I això ho dèiem, ara ho dèiem, que ella encara, que té 55 anys, té cotxe i pot anar i tornar, però i la gent gran?
La gent gran que cobra la seva pensió pel banc, per baixar, moltes vegades el que ha de fer és agafar un transport públic que a vegades tampoc és el que ha de ser, i baixar, depenent d'altra gent, a 30 minuts i després tornar a pujar. I és molta la població envellida que tenim al municipi.
El més fort de tot és que ells mai han tingut caixer, em va dir, però a Saldes, que tu ara ho deies, Anna, que està just al costat, abans sí que n'hi havia, el van treure fa 8 anys, i a Gósol el que havien de fer era o anar a Saldes a treure diners o fer això altre que em va explicar la Núria.
A Gósol el que teníem era un servei, pujaven als bancs, pujaven un banc 2 dies a la setmana. I aleshores de 10 a 11 o de 10 a 2 quarts de 12, aleshores nosaltres anàvem a veure aquest senyor, ens portava els diners, on feia els tràmits que necessitàvem. Però, evidentment, no tenia internet, no, perquè en aquell moment no hi havia tampoc fibra òptica i hi havia algunes coses que no es podien fer, que havíem de baixar igualment a Guardiola, a Gà o a Berga.
Clar, tenien aquest servei a domicili,
a domicili.
No? Que això em
porta
recorda,
a porta, quasi.
Em recorda alguns pobles, no? Quan, que hi passa, per exemple, el peixater i passa els dimecres i els dissabtes,
el pa, o la llet.
Sí, sí. A mi si un senyor d'un banc ve a casa meva em fa por.
Exacte, el fots fora, empedrades.
Hi ha un bus, no? Els de la Caixa no tenen un bus que són itinerants? Sí, no l'heu vist? Un caixer itinerant.
Jo no l'he vist.
Jo no l'he vist, tampoc.
Sí, 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 tenen un caixer itinerant que van per pobles on no hi ha caixers i això també està
sí,
bé.
Sí, però no deu ser... fins ara, o sigui, no deu ser tan efectiu perquè si no no hi hauria tanta gent que es queixaria d'aquesta manca de...
Bueno, ho estan fent des de fa poc.
Clar, clar, vull dir que potser no és suficient tenir aquest autocar itinerant.
No, és un banc.
En qualsevol cas, aquest servei a Gósol es va acabar fa 8 anys, em va dir, I anem a un altre poble sense caixer, a Peramola, a l'Alt Urgell. D'aquí he parlat amb la Gemma Orrit, de la carnisseria Àngel. Ells tampoc tenen caixer automàtic i això és el que han de fer per treure diners.
Doncs hem d'anar fins al poble d'Oliana, que no està molt lluny, però clar, ja has d'agafar cotxe, ja has d'anar fins allà. I sobretot el problema ve doncs, per la gent gran, que ja de norma doncs, ja els hi costa desplaçar-se, a sobre ve del caixer automàtic, fes-ho sol, treu els diners, bueno, és un problema.
A veure, no, és que, a veure, Maria i Silva, jo crec que sou uns urbanistes i no us poseu
urbanistes, que viu
no, escolta, als pobles escolta. I que a vegades es necessiten els diners en
efectiu. Per què necessiten els diners? Mira, a part dels restaurants o dels comerços que no tenen cobertura electrònica, estic segur que hi ha moltes coses, per exemple, serveis, però això també passa a Barcelona, no d'urbanistes ni urbanites. Això passa a Barcelona i, a més, la Maria i jo, precisament, no vivim a Barcelona. Però hi ha serveis, jo què sé, si ve algun senyor a reparar-te alguna cosa, sí. Encara funciona lo de con IVA o sin IVA.
Però que hi ha moltes situacions a banda.
I si és el teu aniversari i la teva àvia et dona un sobre amb 50 euros per celebrar i per comprar-te una jaqueteta mona.
Pues com diu la Maria, la meva mare, que té 89 anys, em fa un bisum.
I si la meva àvia no sap utilitzar el bisum?
Bueno, I si la Paquita aquell dia
ha baixat a Barcelona... I depèn de quines quantitats, llavors haurien de tributar per l'impost de donacions.
I li has de pagar el que t'ha costat?
Mira, em sap greu, però em sembla que això és una mica com la pagesia, que són coses potser a extingir, saps?
La pagesia és una cosa a extingir.
Bueno,
digue'ls als pagesos d'ahir.
Ha estat una provocació, però...
A veure, va, Mireia.
Tornem a la Gemma de Peramola. Sí,
que tornaran els tractors aquí per tu.
La Gemma de Peramola, que em va explicar aquesta situació que va viure la seva àvia.
La meva padrina té 84 anys i, clar, ella sí que necessita efectiu, llavors ella d'anar cada vegada, doncs, haurien de treure els diners. Llavors, què li passa? Sí que té un cotxe d'aquest sense carnet, però la persona gran moltes vegades li falla. Hi ha vegades que ha arribat al caixer i pel que sigui, doncs, li han canviat alguna cosa del caixer, no ha pogut treure diners. Ha hagut de tornar a pujar sense els diners. Torna a baixar un altre dia, provar-ho ella sola, perquè evidentment doncs, ella vol ser autònoma i ho vol fer. No sortir-se'n, haver de tornar i finalment doncs, acompanyar-la jo o el meu germà o els meus pares, perquè no se n'ha sortit.
Doncs hem tingut aquests només dos exemples, però que n'hi ha molts més. 500, quants municipis has dit? 500...
503.
Que no tenen caixer automàtic i que veurem si a partir de la primavera doncs, això se soluciona. Gràcies, Mireia.
A vosaltres.
Que vagi bé. Va, fem una pausa i rematarem la tertúlia d'avui del no ho sé, parlant d'aquest cas, que també ens ha cridat l'atenció avui, de que CatSalut ha hagut d'indemnitzar amb 1,5 milions d'euros a una família que el seu fill va quedar tetraplègic a causa d'un error mèdic.
RAC 1. T'imagines estrenar una cuina de disseny a mida i amb qualitat alemanya? Sona bé, oi? I si, a més, te l'emporta sense IVA, encara sona millor. Hem renovat la nostra botiga Ego de Sabadell amb les últimes novetats i tendències. Vine a visitar-nos i podràs deixar d'imaginar i emportar-te la teva cuina sense IVA. T'esperem al centre comercial Via Sabadell. Ego, la teva cuina de disseny al millor preu.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea, continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Espace de Barcelona. Rosselló 214. Polestar.com.
Encara no ets del Club Disfrutones? A Ànec Blau, a més d'estar sempre oberts, tenim un club ple d'avantatges per a tu. Sortejos, regals, serveis únics, experiències exclusives i descomptes de fins al 20% a les nostres botigues. Si ets molt de gaudir, descarrega't l'app del Club Disfrutones o inscriu-te gratis a anecblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.
RAC 1 presenta... Versió RAC 1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC 1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC 1, amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i BTV. El divendres 9 de febrer, RAC 1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC 1, tots som 1. Amb el suport de CaixaBank i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres.
Baltasar Neumann i Thomas Hengelbrock arriben a Barcelona.
El 13 i 14 de febrer presenten dos cims del romanticisme al Palau de la Música Catalana. Un rèquiem alemany de Brahms i la sinfonia L'Obgesang de Mendelssohn.
Dos dies consecutius per gaudir de la millor música en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, els aiguats del Tarragonès del setembre de 2022.
A finals de setembre de l'any 2022, un aiguat va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la ciutat de Tarragona.
Que van veure com casa seva es convertia en un mar, com entrava l'aigua dins de casa inundant-ho tot.
Oxigen. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
10 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Dèiem que per acabar avui volíem canviar de tema, perquè hem sabut que el CatSalut indemnitzarà amb 1,5 milió d'euros a la família d'un nen de Barcelona que es va quedar paraplègic per una infecció després que l'operessin. Va passar el juliol del 2019 a l'Hospital de Sant Joan de Déu quan el nen tenia només un any, i tenim en línia el seu pare, l'Òscar. Òscar, bona nit.
Bona nit.
Primer de tot et volia preguntar com esteu avui, que evidentment doncs s'ha tornat a parlar d'aquest tema.
Bueno, doncs avui una barreja d'emocions i remenar tot, però bé, bé.
Explica'ns com va anar exactament tot plegat. El vostre fill el van haver d'operar. En principi era una operació senzilla. És així, no? Vull dir que no era una cosa greu, que tingués cap risc de que després es pogués quedar paraplègic, no?
Exacte. A nosaltres ens van dir que era una cirurgia ambulatòria i que no hi havia cap risc. El nen va entrassar i, bueno, i al final pues, es va complicar tot.
Al cap de poques hores d'aquesta operació ambulatòria, entenc que des de l'hospital us envien cap a casa. I què és el que passa quan esteu a casa vostra?
Bé, doncs quan arribem a casa ell va fer una febre molt alta. Ens van dir que, bueno, que podia ser normal, que si l'endemà encara continuava així, pues, que tornéssim a l'hospital. I així va ser. L'endemà pues, continuava amb febre i vam anar a urgències i allà vam estar moltes hores. Allà no li van donar importància perquè... No, ells miraven una altra cosa que al final no era això, i quan ja els van donar en compte ja era molt tard de les seqüeles que li quedaven.
Clar, quan us n'adoneu que això no és una simple febre, sinó que realment passa alguna cosa?
Bueno, quan el van pujar a la UCI ja van veure que la cosa era greu, perquè clar, nosaltres no entenem de medicina ni res, vèiem que estava molt malament, però bueno, confiàvem molt en els metges. Però clar, quan ens van dir que, bueno, que havíem de pujar a la UCI, que realment el Luca pues, estava un 50% de viure o de morir, i llavors que havia fet una sepsis molt greu i que no sabíem per què.
Clar, exactament què és el que va passar doncs, el dia de l'operació? Quina és la negligència que es va cometre?
Bueno, sembla ser que quan li van posar l'anestèsia, que és l'epidural aquesta, potser li va entrar una bactèria dintre de la mèdula, que es diu l'E. coli, que és una bactèria que està normalment a la caca, i clar, això va provocar una infecció molt greu a la mèdula. El problema va ser que ells no ho van pensar, ells només feien que mirar la cicatriu que tenia, perquè l'operació era pues, això, que no li havia baixat un testicle, i era una petita cirurgia allà baix, no? I ells només feien que mirar allò, clar, el problema el tenia darrere l'esquena, amb la punció lumbar que l'havien fet, allà havia entrat una bactèria.
Com està ara mateix el vostre fill? Tu avui al matí explicaves una mica doncs, totes aquestes seqüeles que ha tingut arran d'aquesta negligència, no?
Clar, i bueno, té mobilitat reduïda, va en una cadira de rodes... A part, també va tindre una hidrocefàlia al cap i porta una vàlvula per drenar, que, bueno, això sempre s'ha d'anar molt de cuidado. I aquestes són les seqüeles greus que té i les que poden venir, perquè, clar, pues això, no?, que acostuma a tindre molts problemes respiratoris, se li està corbant molt l'esquena per el tipus de lesió que té, que és molt alta, i hi ha infeccions d'orina, llavors és una lluita constant.
Clar, també et volia preguntar a vosaltres, no? Com us ha canviat la vida això? No sé si heu hagut de deixar la feina, evidentment fer canvis en el vostre dia a dia segur.
I sí, clar, jo vaig haver de, des del primer dia que va passar, vaig haver de deixar de treballar perquè, clar, ell doncs no té control dels fínters i necessita, doncs, això, uns sondatges cada 3 o 4 hores i llavors jo vaig deixar de treballar i, clar, la seva mare, doncs, sí, ha de treballar perquè, si no, els ingressos no arriben. I des de llavors, doncs, així estem.
Ara fa 4 anys d'aquella operació, explicàvem avui que heu arribat a aquest acord amb l'asseguradora del Servei Català de la Salut. No sé si us ha costat molt arribar fins aquí.
Molt, molt, molt. Clar, al final hem hagut d'arribar a un pacte perquè, clar, hi havia el perill de perdre el judici i quedar-nos sense res. I llavors el primer és la vida del nostre fill, que, clar, doncs això, que ell necessita moltes coses, no? Adaptar el lavabo, tindre una cadira de rodes, un cotxe adaptat, i clar, això nosaltres no ens ho podíem permetre. Uh-huh. Llavors vam valorar que, bueno, millor pactar que no perdre-ho tot.
Clar, no sé, ell, per exemple, pot anar a l'escola, va a un centre especial...
Sí. No, va a una escola que ja, si em permets, vull aprofitar per agrair a l'escola Jaume I de Barcelona, del carrer de Sants, que tots els professionals d'allà s'han portat molt bé, tant monitors com professors, serveis de neteja, el cuiden molt, són molt, se l'estimen molt, perquè, clar, nosaltres, a part d'això, necessitàvem una infermera pel tema dels sondatges a l'escola i el CatSalut mai ens l'ha donat. I ells mateixos es van oferir que si els ensenyàvem a sondar i tal, pues, per alliberar-nos a nosaltres d'una miqueta de feina, doncs ho feien ells. Mm-hmm. I pues, som molt agraïts i aquesta escola, pues, que són uns cracs. Mm-hmm.
Doncs des d'aquí queda dit també aquest agraïment en aquesta escola, que evidentment no és una situació que no, segurament es doni en molts centres. Acabo, a banda de la indemnització, no sé si mai us han demanat perdó, si heu pogut parlar, tenir un contacte amb els metges que van atendre el vostre fill.
No, ells només van dir en algun moment que ells ho havien fet tot bé, que havia sigut mala sort. I ja està, mai un perdó ni res, cap explicació, només que mira, que no acostuma a passar, però que mira, que mala sort, que ens havia tocat a nosaltres i ja està.
Però si fos només això, entenc que no haurien acceptat pagar 1,5 milions d'euros d'indemnització, no?
Oh, ja, això penso jo també, però ells sempre han dit que no hi ha hagut mala praxis i que ells han fet pues, el que havien de fer. Però bueno, la prova és que el nen va entrar caminant i va sortir en cadira de rodes.
Clar, no sé si aquest acord que heu acceptat precisament per totes aquestes despeses que ara deies que teniu en el vostre dia a dia, si aquest judici no hagués trigat tant, si hauríeu intentat arribar fins al final, potser?
Bueno, no ho sé, no t'ho sabria dir, perquè al final, clar, t'agafa por a perdre i no saps què fer i és una incertesa, llavors no te la jugues. No te la jugues.
I sabeu què va passar amb aquests professionals? Han seguit treballant al mateix centre?
Sí, continuen treballant, sí. Sí, perquè nosaltres anem igualment a Sant Joan de Déu perquè, bueno, n'hi ha gent molt professional allà treballant. Uh-huh. El que passa que, bueno, potser van tindre mala sort i ens van tocar els que no.
Òscar, doncs de debò que t'agraïm molt avui que ens hagis volgut explicar la història del teu fill, que és el que us va passar l'any 2019 amb aquesta operació. Moltíssimes gràcies i molta sort, Òscar.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bona nit.
Igualment, adéu.
Doncs, bueno, aquesta és una mica la situació que ens explicava. Em quedo amb això de que, malgrat la indemnització, ningú mai els hagi demanat perdó, no? Que potser, evidentment, és una quantitat elevada de diners, però us pregunto sobretot també els que sou pares a la taula, evidentment una xifra com aquesta no compensa que el teu fill tingui aquestes seqüeles i com a mínim aquesta part, no?, de demanar disculpes, encara que sí que d'errors mèdics n'hi ha i que es poden donar i que potser sí que hi ha una part de mala sort, no?
Quina diferència de tracte entre el que explicava dels metges i el de l'escola, eh? O sigui, crec que...
Increïble, la feina que fan en aquesta escola.
M'he emocionat quan parlava de l'escola.
Sí, sí, totalment.
Perquè realment trobo que, escoltant aquest pare, realment... no sé quant de temps s'han esperat, perquè no ho tinc ara, si ho has dit no ho sé, però des de què va passar
des del 2019
clar, és que són molts anys, però no he escoltat cap mena de... O sigui, la més mínima ràbia, ni ànim de revenja, ni res. O sigui, continuen anant al mateix centre hospitalari,
sí,
continuen confiant en els metges i en els professionals d'aquell centre hospitalari, no busquen que aquella gent deixi d'exercir, només busquen que el seu fill pugui viure amb una mínima qualitat de vida. O sigui, realment és admirable, perquè és que no sé, se'm fa molt difícil pensar com reaccionaríem la resta, no? Si això els hi passés al nostre fill. Per tant, tota l'admiració cap a aquest pare i cap a l'escola que fa tot això amb el seu fill.
Alguna cosa més,
bueno,
Silva?
És que jo tinc un cas molt similar a la meva família, saps? I ells no van anar per la via judicial i va ser un error mèdic que mai van reconèixer i que mai van...